Segue la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvinguts a Mossega la Poma. Aquest any començo jo perquè he sigut més ràpid que en Tomàs.
Em treu i em posa, ara.
No, és que t'anava a posar. Passa que tu has entrat i t'he tret.
Té els comandaments de la nau, ara. Això se t'acabarà perquè ens queden molts, per cert, anunci que ens queden molts pocs.
És això que t'anava a dir?
Sí, aquest...
Tornem a casa.
Tornem a casa. Deixem StreamYard aquest mes de gener i abans de l'1 de febrer hem d'estar ja en el Riverside una altra vegada.
O sigui que aprofitem els 4 dies que ens
queden. Ja has començat, doncs tira, presenta...
Bé, doncs estem en l'episodi 648, i ho sé perquè és el títol del programa que tenim aquí, Riverside, aquí a Mossega la Poma. Jo sóc en Ludo, tenim en Tomàs aquí amb gorra, jo porto un jersei lleig de Nadal.
T'he posat gorra perquè fa un moment estava a la terrassa fent unes coses abans d'entrar.
Devies despentinat.
No, pentinat no, perquè m'he tallat el cabell. El que passa que feia, cardava un fred. Dic, hòstia, posa-li un capet a la cucurutxa, perquè si no...
I també tenim aquí des de Balaguer, també fot molt de fred, tenim en Rafael Jesús.
Què tal, Rafael? Bona tarda, Mosseguis. No fa tan fred, potser com a Olot. Però bé.
Sí, aquí
però cardava. On fa més fred de veritat és a Suècia, que és on tenim el nostre enviat especial, amb Enrico. Dani...
Hola, què tal?
Benvingut.
Hola, Rico. Hola, Rico.
Amb en Rico. Un podcast. Comencem molt bé l'any. Comencem l'any molt bé.
El Dani, jo no li dic, no el felicito, no li dic mai res. No recordo si et vaig felicitar, privadament. Però com sí, ell va publicant coses, ell va publicant coses a Mastodon, després ho expliquen al podcast i l'escolto, això sí que ho faig, pues sé vicissituds, no? Sé, per exemple, que el Rico és el number one del veterinari on el va portar, de lo bé que es va portar totes les noies veterinàries, estaven super enamorades del Rico, no? Molt bé. Sí, sí. És que ens veieu a YouTube, per cert, salutacions a la gent que ens estigueu seguint a YouTube. Saludeu, digueu alguna cosa. Doncs que sé que molta gent tenia ganes de que tornéssim. Semblava que ens haguéssim anat a Casablanca. No, estem aquí.
No, segueix, Ludo. Jo tenia per començar l'any una...
Moment, i no em deixes posar falques?
No, això és la prefalca.
Ah,
és la prefalca. Aquesta és la prefalca. Jo explica que he estat 3 dies. El procés ha trigat 3 dies perquè d'una estanteria que tenia un drobo. Tu te'n recordes dels drobos? En Rafael Jesús segur que se'n recorda dels drobos. Els drobos eren aquestes capses on posaves discs durs que es connectaven doncs, per FireWire o per USB, i el que et feien era com de disc dur extern, tu podies ficar 4 o 5 discs, de fet 3 o 4 discs, i feia bàsicament el que se'n diu un write sync, és a dir, que et donava còpia de seguretat, de manera que si queia un disc, doncs et podia recuperar la informació i t'ho feia en calent i anava molt bé. D'alguna manera, era una manera domèstica de tenir un write sync. Vale, a no ser que volguessis agafar una caixa de Linux i muntar-t'ho tu en plan mascle, doncs ja, diguéssim, és molt de plug and play. I jo tenia moltíssima informació, moltíssimes fotografies, moltíssims documents en aquests drobos i hi ha un moment que passa una còpia i vas deixant d'allò i el que he fet és ja avui, aquests últims 3 dies, he fet una còpia de seguretat de tot el que hi havia en aquest drobo, doncs amb un disc dur que tinc per aquí, i un disc dur extern que tinc per aquí molt gros, SSD de 4 teres i d'això, però curiosament aquest drobo he trigat 3 dies a fer la còpia. Perquè
de l'olent que era.
No només per l'olent que era, sinó perquè em donava molts errors de lectura. És a dir, els discs ja són discs que portaven 10 anys sense girar i engegar i anar donant voltes i anar reintentant entre el fet que hi ha el write sync, és a dir, que hi ha una redundància, i anar reintentant, he aconseguit extreure tota la informació, igual l'any que veia no ho hagués aconseguit, però però he aconseguit treure-ho, però per tant, penseu una cosa, ja que tots comencem l'any amb un bon propòsit, primer de tot, tingueu en compte que les tecnologies antigues deixen de funcionar. Si teniu disquets, penseu que hi ha informació que no recuperareu mai, segurament, i que us costarà. Per tant, si encara teniu una disquetera, traieu còpia de seguretat i també que si teniu això, discs d'aquests que giren, comenceu a extreure la informació, poseu en alguna altra en alguna banda i refresqueu tota aquesta memòria, sobretot perquè més que res perquè eren fotografies i vídeos i no altres coses, jo què sé. Si
bon fos consell,
documents, Marc. Documents de treball, doncs me'n refotria, però com que no tenim les fotos en paper, moltes fotos no han arribat mai en paper, doncs poder-les
recuperar. L'any que tu vas dir que no sé si era pel teu cumple o per primer d'any, feies un reset de correus, vale?
És el meu aniversari, que faig
el... És el teu aniversari.
Xilar tot fora.
Sí, tot fora, tot fora. La veritat és que... Digues, Rafael.
Que amb la tecnologia digital estem perdent la nostra memòria.
Sí, sí.
A mi el que m'agrada molt, que trobo realment útil, són els widgets que et dona l'iPhone i que et dona l'iPad i que et dona el Mac amb fotografies, on et dona memòries aleatòries. Aleatòries. És a dir, de cop i volta estàs mirant, veus una fotografia o veus un d'allò que no havies, feia molt de temps que no havies vist, i dius, hòstia, i perds aquests 20-30 segons que en comptes d'anar a Instagram o anar al Twitter o anar a Reddit o anar al Telegram, doncs estàs mirant les teves pròpies fotografies perquè més o menys tots ja estem acumulant desenes de milers de fotografies. I a més, tinguem en compte una cosa, estem a 2026, és que portarem 19 anys d'iPhones, eh?
Sí.
Portarem 19 anys d'iPhones, eh? O
sigui, portem 19 anys d'iPhones.
Portarem 18. Portarem 18 al setembre i tot i que aquí ens, els que els vam tenir pirata. Però ja són molts anys. I si a més ja comences a incorporar les fotografies digitals de les primeres reflex digitals, aquelles EOS, aquelles Canon EOS, aquelles Olympus, aquelles Nikons, aquelles Leicas, que allò de l'any 2002...
Allò, Marc, és una frontera. Perquè jo aquests dies que he estat revisant fotos antigues, jo tinc una frontera clara. Des de que tinc fotos a l'iPhone i abans, que estaven bàsicament amb una reflex, ¿vale? amb targetes SSD, que com no, si les vaig pujant al seu dia en el Fotos, en l'iPhotos, després van quedant a l'iCloud. Però allò és una frontera clara. És a dir, puc remuntar el meu passat de manera senzilla fent una recerca de quan vaig estar als Carpats, quan vaig estar a Iran, quan no sé què. Pues això ho puc recercar molt fàcilment perquè ho tinc copiat en l'iCloud, però si el passat meu ve anterior a l'iCloud, sé on és. Tinc fotos, tinc coses, però les he de buscar per una altra banda. I
jo tinc fotos dels anys 90 que vaig... perquè com que vaig començar cap al 2002... De fet, vaig començar el 2001 amb fotografia digital, amb una càmera que no puc explicar la història en antena, ja us explicaré un altre dia, però amb una birra o alguna cosa, i que era molt lenta d'això, però em vaig dedicar sobretot a partir de que vaig tenir les reflex, la Canon, una Canon PowerShot Pro que va sortir, que portava, era de les poques compactes que hi havia amb lens L, d'aquelles amb el rodoneta vermella, i vaig començar, i no sé si en recordes, que em vaig comprar l'Aperture.
Sí, és veritat.
I llavors vaig començar a dintre de l'Aperture a agafar i a posar totes les fotografies, endreçar-les, geolocalitzar-les. De fet, a les primeres edicions de l'iPhone, que la càmera era una patata, que era una càmera de 2 megapíxels amb un vitrot que era un cul d'ampolla de botella de vitxí que havien fotut allà. Però la gràcia és que venia geolocalitzada. I recordo que en aquella època jo escoltava el Diswin Photo, que era un dels spin-offs del Diswin in Tech, que hi havia uns quants d'allò, i un dels trucs que explicaven és quan tu anaves en algun lloc amb la teva càmera reflex, que et costava 1.000 o 2.000 euros amb tots els lents i tot això, tirar una fotografia amb l'iPhone. Perquè aquella fotografia estava geolocalitzada i llavors hi havia com una acció massiva que tu podies fer amb l'Aperture i geolocalitzar les fotos que no estaven geolocalitzades de les càmeres, de les fotos en reflex, aquí tenim en Dani que fa que sí, a partir de dir, no. Foto que està tirada a la mateixa hora i a partir d'aquí les geolocalitzo tot. I tens totes les fotos antigues geolocalitzades, oi Dani?
Sí, jo també ho havies fet. Sí, jo també ho havia fet.
El que passa que va ser la gran putada quan ens van treure l'apertura els d'Apple.
Sí. Jo m'encantava el programa. L'utilitzava moltíssim.
A més, de l'iPhotos a l'apertura, òbviament, clar que hi havia un salt, ¿vale? Però era que, però si passaves aquesta barrera, aquesta corba d'aprenentatge, et donava tanta, tanta més funcionalitat. Marc, jo recordo
sí,
que tu eres
un... Jo, accions,
recordo
i,
manipulant... Sí.
Podies comprar, endreçar, copiar ajustaments.
Jo tinc un amic que no és ni fotògraf... O sigui, és
aquí
un amic
la vam
que no
cagar
és...
i tenim que haver anat amb Lightroom, sí. Eh? Sí. Aquí la vam cagar el... i tenim que haver anat amb Lightroom, perquè sí, Apple ens va abandonar aquí.
Es va abandonar.
Aquí ens va abandonar
tinc un col·lega que no és fotògraf professional, però té moltes fotos perquè li agrada fer... ell fa moltes excursions, és un gran excursionista, i col·lecciona fotos de rellotges de sol, d'un mas, d'una església, de molts llocs. I té centenars, milers de fotografies de rellotges de sol, ¿vale? Que les ha anat passant sempre... I ell treballava amb l'Aperture. I quan li va entrar a l'Aperture, i no és... Sí, es va sentir com dic, però què està passant aquí, no? Que...
Bueno, no el van treure, el van deixar com anar-se morint,
sí,
però no tenia suport. I...
Però va haver-hi un moment que tu tenies que canviar, no podies continuar...
Bueno, hi havia una actualització del sistema operatiu, no passis d'aquí, que aquí no tirarà.
No, el que sí que és veritat que van crear eines perquè l'iPhoto pogués obrir les llibreries de la,
del... I importaves el contingut.
Però, importaves no el contingut. Però no tenies, del... no tenies aquella gestió ni del contingut. I
o,
a més RAW, que es van...
o la RAW, gestió sí, del RAW que tenies a dintre. Bueno, havíem d'haver passat, o sigui, havíem d'haver escollit a Lightroom, que encara hi és i encara funciona. I Rafael, sí, tu, que ets professional, què fa servir?
Quan va desaparèixer el... L'Aperture, el Lightroom encara estava molt a les beceroles. Perquè a mi, a través d'un company fotògraf de València, vaig tindre el codi font des d'això per poder-lo traduir al català, el Lightroom. El que passa és que al final vam començar-lo a traduir. El que passa és que Adobe va dir que no li interessava i es va abandonar. Jo llavors vaig passar de l'Aperture, com que treballo amb Nikon, vaig passar al Capture NX que tenia Nikon. També era molt, 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 molt bo. Molt bo.
Clar, però aquest ve amb el seu vendor lock-in, perquè tens que anar amb fotos amb rolls de Nikon.
De Nikon, clar. És que quan Aperture va desaparèixer d'una manera, els fotògrafs vam anar, alguns se'n van anar a Lightroom, que està a les beceroles, i alguns ens vam quedar amb el que tenia cada marca.
El de Canon o el de Nikon o el que fos.
El de Nikon.
Però aquí ja tens un vendor lock-in que te cagues.
Vam ser molt fidels a Nikon. Eren com els d'Apple, que són molt fidels.
No, sí.
Però els de Canon no. Els de Canon sí que es van tirar més a Lightroom perquè el que tenia Canon, la veritat, no era tan bo com el de Nikon. I el de Nikon era molt, molt, molt bo. O sigui, tu podies seleccionar persones i a cada zona doncs, es donava una exposició, una lluentor, un contrast, etc. No? O sigui, jugar amb les llums, amb les ombres. A més, podies fer coses bastant, bastant, bastant bones amb el de Nikon. Llavors, aquest Capture NX va passar amb una versió més nova, la qual la van espatllar, va ser quan jo vaig entrar a Lightroom, que a més a més te portava unes eines que eren molt més específiques a l'hora de treballar amb fotografies d'interiorisme, no? Que creien unes, les verticals, que les feien verticals, etcètera, no? I això pues, era molt més bo que no t'ho feia ja el de Canon i que ho tenies que treballar manualment en Photoshop. Llavors, amb Lightroom té una sèrie d'eines que per fotografia d'interiorisme, encara que tu treballes amb trípode, sempre te pot quedar algun error de paral·lelatge. I Lightroom té una eina que l'arregla molt bé, molt bé. Llavors, aquí va ser quan vaig tornar a recuperar Lightroom.
No sé si heu fet vosaltres això d'agafar i agafar fotografies antigues i fer-los fotos amb l'iPhone per agafar i digitalitzar-les.
Foto a la fotografia.
A la fotografia, perquè tens fotos que estan en paper i que no tens una versió digital i en comptes de digitalitzar-la o portar els negatius, el que fas és agafes i fas una foto de la còpia, que se'n quedaria millor digitalitzant el negatiu, però fer les fotos d'això. Llavors, hi ha un model d'IA que ha sortit a finals de... Hem aguantat una mica, sense parlar, ha sortit a finals de novembre, octubre-novembre, que es diu, el nom clau és el Nano Banana, i en aquest cas el Nano Banana Pro és el millor model que té Google. I realment algú deia que els models d'imatge havien tingut com un nou moment ChatGPT, el salt, perquè així és com sempre havíem portat molts anys veient models d'imatge. No sé si recordeu aquells imatges del Dalí que semblaven així estranys i feien coses rares i generaven com... De fet, ja li deien Dalí perquè feien com quadres de Dalí amb les descripcions que tu li donaves. Llavors, el nanobanana, però el que fa és que ara ja hi ha una de les coses, de les característiques habituals dels models d'imatge, és que tenen les característiques imatge a imatge. Això, per exemple, en models que estan open source i sense censura és el que et permet agafar i despilotar gent, que és el que es queixa la gent, per exemple, que fa el Grok, que és un model comercial, però que si tu pagues et despilota la gent. I en principi hi ha tot tipus de problemes doncs, morals i segurament legals, revenge porn i tot el que tu vulguis, però la capacitat de fer imatge a imatge et dona moltes funcionalitats i una d'elles, per exemple, és la restauració de fotografia. Tu pots agafar una fotografia i, escolta, puja amb la resolució, puja amb, agafa'm i neteja'm els colors o coloritza'm aquesta fotografia i et fa una colorització o corregeix-me les desperfectes que tingui físicament la fotografia perquè tingui una rascada o una cremada o alguna cosa. O fins i tot, escolta, has estat fent les fotos amb una cosa que està amb alçada sobre d'una taula amb una il·luminació deficient, doncs perquè no tens el setup que toca i que et faci el crop correctament i aquest tipus de coses. I jo diria que un 50% de les vegades tens resultats que et pots quedar. En aquest cas, per utilitzar aquest model, has de treballar amb el Gemini Studio i has de treballar amb el Paganini. És a dir, has de tindre les APIs, has de tindre un API key i ha de ser en el tir de Paganini, li fiques 10 eurillos i et fa... I funciona de manera molt interessant. Vale? I té és allò que dius, ostres, és una altra cosa. Així és com el... text a imatges, ja havíem vist que podíem fer coses molt xules i fèiem coses molt xules, doncs de cop i volta ara imatge a imatge, uau, dius, ostres, i sobretot el cas d'ús aquest de poder restaurar fotografies. I, per exemple, una de les coses que havíem fet amb un grup d'amics que tenim és el dia abans de Reis, doncs ens vam agafar algunes fotografies de grup que estàvem tres o quatre plegats i, escolta, fica'ns a dalt d'una carrossa dels Reis Mags com a reis i patges i, escolta, quedava bastant bé les imatges com...
No fèieu com els de Girona? No es pintava algú de negre o què?
Sí, el que passa que el que hem trobat és que quan a la persona que agafava per ficar-lo negre no se li semblava en res. O sigui, és curiós el canvi de raça...
Ni de dalt ni de baix, no?
Bueno, si la persona està molt prima, té un rei molt primi, si feia una persona més aviat grassoneta, te'l feia grassonet.
No, no has pillat, Ludo, és igual.
He preferit... Ai, hòstia, tio, és que és molt... Aquestes hores...
Jo sí que l'he utilitzat bastant, ara amb la mudança.
És que fèiem de Reis Max, Tomàs, per favor.
Que sí, que... Bueno, a veure,
per
perdona.
Per favor.
Per molt que diguem nosaltres i per molt que hagis fet tu, res a veure amb el que fa, com has dit abans, Grok, amb la intel·ligència artificial.
Sí, segurament el Grok hagués fet els negres d'una altra manera, sí.
Sí, el Grok té un marrón.
Sí.
Ben gran.
Bueno, crec que ha arribat el moment de posar una falca. Deixeu-me posar-la.
Crujat, Grok.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, seguim. Interessant això de no perdre el nostre històric digital, perquè sí que és veritat que si no el tens unificat en un punt, es perd, ja sigui per treballar o per consultar.
Un petit incís, el que comentaves, Marc, Photoshop també té eines per colorejar i restaurar fotografies amb IA.
Sí, ja fa temps també, que hi ha. Sí.
Bastant bones, bastant bones. Mm. I això
no, en aquest cas és l'element aquest de navalla suïssa, perquè tu li estàs donant el d'allò i et fot. Vaig veure, per exemple, que va entrar un model, no recordo qui el va treure, si el va treure Microsoft o el va treure Meta, perquè estan també molt fort tenint models open source, que t'agafa qualsevol fotografia, tu li dones una fotografia i et genera les capes de Photoshop de la fotografia. O sigui, a mi ja t'agafa la fotografia i genera les capes de Photoshop perquè editis amb el Photoshop, que ja dius, hòstia puta, això ja és tremendo. O sigui, i et fan, cada vegada foten coses més curioses. Però en aquest cas, la gràcia del Nano Nova Plus, tu li dones una imatge i fes el que vulguis amb aquesta imatge. Hem estat fent, per exemple, ara amb el blog de viatges que tenim, que la meva germana fa uns anys va dibuixar uns ossos, va fer un dibuix d'uns ossos, d'un papa osso que va amb una motovespa amb el nen a Collibè, i l'altre osso que va a dalt d'un globo amb el fill al braç, i aquells ossos li he dit, mira, escolta, fes-me com un paisatge i posa'm-los en un paisatge, i ho ha fet espaterrant. I després dic, aquest paisatge, fica'm a la ruta de la seda, i ara la ruta de la seda, i ara fica'm a la Itàlia, i ara me'l fica a Itàlia, i tot dibuixat amb el mateix estil que el dibuix original dels ossos, i amb un ràtio d'acceptació meva de les imatges, dic, aquesta me la quedo perquè la farem servir, com del 80%, és a dir, molt, molt, molt fort. És el salt aquest del Nano Nova, i que no és barat, però és a dir, que pagues uns cèntims per cada imatge, però els pagues.
Home, si al final és correcte. A veure, el Dani anava a parlar... A veure, anem a explicar als oients que no estiguin al cas, perquè no tothom escolta el seu podcast, que hauríeu de fer-ho. Ell s'ha canviat... Ell ha fet un trasllat que sembla que s'hagi anat d'Estocolm fins a Oslo, però no, s'ha mogut 25 metres, ¿vale? Sí. Però ho ha explicat tantes vegades...
25 metres.
Sí, bueno, però jode lo mismo, Ludo. Vull dir que
No, clar, has de desmuntar-ho tot, ficar un... Bueno, aquest, si són 25 metres, no cal ni posar un caixes.
No, s'ha de portar coses en caixes.
Però algunes coses no fas totes les caixes, no has de fer el camió.
No, he de fer el camió.
No has de fer però el camió.
El problema està en que dius 25 metres, això, pim-pam, quatre caixes, fet. I no. No, et mentalitzes malament.
No. I a més, a Suècia, quan deixes un apartament de lloguer, mm-hmm, t'obliguen a fer una neteja per una empresa que després et desgrava el 50% del cost de l'IRPF. Mm-hmm. Poca
està
broma,
bé,
eh?
Està bé.
Poca broma, eh?
Però t'obliguen
a neteja-lo. Sí, no, però neteja-lo a fons.
Desgrava, però t'obliguen. Però una cosa, Dani,
no t'obliguen.
Quants anys portaves aquest a l'apartament anterior?
Bé, 10 anys.
10 anys ja s'ha acumulat molta cosa.
Molta merda.
Molta merda. Jo portava 17 anys en una casa amb dos criatures i la senyora, i la mudança va ser d'aupa. D'aupa, eh? Va ser d'aupa. El futur és que vam tirar els llibres. Vam tirar, vendre, regalar i portar a la biblioteca llibres i llibres i llibres.
Jo, quan en l'últim trasllat gran, no en el d'aquí, sinó a l'anterior, ja vaig fer el mateix. Vaig donar llibres. Clar, dones llibres. Per exemple, el típic. Ah, vas a la biblioteca a donar llibres. No. No va així. Perquè la biblioteca... No tu li dones una... No els volen perquè els dones una feina. Primer, que no saps en quin estat està el llibre. Diguéssim, tota la documentació de la biblioteca està catalogada, està taguejada, està treballada, i els dones una feina que no tenen gent per poder fer. És complicat. Bueno, anaves a explicar alguna cosa de la fotografia en el trasllat, Dani, sí, o de formats digitals.
No, perquè hem arreglat aquí, bueno, el nou apartament, hem posat el sofà que teníem, però hi havia coses que mancaven. Hem passat d'un apartament de 60 metres quadrats a 80. I...
Dios, està bé això?
Uh-huh. I hem dit, dèiem, volem comprar una catifa. Hi havia doncs, 6 models que ens agradaven. I amb la Nano Banana li dèiem, amb una foto del menjador, posa aquesta catifa, i en què tal queda? Posa aquesta altra catifa, què tal queda? I anàvem provant doncs, les catifes que
anàvem... Vull passar dues imatges?
Les dues imatges, sí. El menjador sense catifa i les catifes del mostrador. I molt bé, la veritat també la paret del meu darrere, vull posar uns panells acústics d'aquests amb tires de fusta.
I havia la foto al panell, posa'm la foto, posa'm això.
Ah, exacte, com quedaria? Doncs molt bé, la veritat com el que comentaves, Nano Banana, per fer aquestes coses també va molt bé. No és perfecte, perquè hi ha algunes vegades que hi fa alguna cagada, però en general...
Però si de cada 4 imatges te'n quedes 3. Dues, és sí, que oh, és...
Sí. I sí, està molt bé, molt bé.
Està molt bé, canvies una mica el prom, canvies una mica d'això, però coses com, per exemple, t'has de reformar la cuina. li dones un esquema, li dones les rajoles i les d'allò, pam, i et pon de la, et munta
la cuina. Sí, exacte. El de la cuina també, volem posar, encara no l'hem posat, però volem posar uns armaris alts. I com quedaria? Doncs va sortir una foto genial. Semblava que ho tenia muntat. Ho vaig enviar a la família, em van dir, ostres, sí que has anat ràpid a modificar la cuina. No,
va així.
No.
Espera que vindran. Tu saps la relació emocional que es té amb els paletes, no? Mm. Estàs content quan venen i estan content, més content quan se'n van.
Sí.
Perquè triguen a venir i triguen a marxar.
Bueno, molt bé.
Està bé, o sigui, per tant, els paletes porten alegria. Porten alegria quan venen i porten alegria quan se'n van. És així, escolta, què més vols? Però el que sí que és veritat és que hi ha coses que abans... Jo recordo haver fet servir algun programa cutre que donava alguna empresa de disseny de cuines per agafar i posar les coses així i que et donaven un render 3D així patillero i que no s'assemblava ni d'allò. Però és que ara pots fotre unes coses que són acollonants.
Increïble.
I és que té una aplicació directa per negocis com això és per al d'un paleta o d'un reformador
però
de
abans...
cases...
Si us en recordeu, si teníeu algun conegut que feia dissenys d'interiors, cuina, reformes i tal, venien amb l'iPad, anaven de guais, no? Tenien el programa aquell que tu dissenyava tot, no sé quantos. I ara diuen, quita, que luego con el nano banana flipes, tio. I li fots un nano banana i ja està.
I fas un nano banana i d'allò. A mi em mola com venen els constructors, els que venen allò, i tenen aquell aparato que té el làser.
Sí, el làser.
Oh, i un bull d'aquells.
Marc, jo tinc un col·lega que fa formatges, ho he explicat alguna vegada aquí a la Garrotxa, un dels meus millors amics, té un làser per tallar formatges d'aquells grossos, tio. Fa... I talla formatges.
Talla el formatge, tio. Amb un làser?
Talla el formatge. I dic, hòstia, dic, és que...
Sí. Això és el màxim de la masculinitat?
Total. No, té dues coses màximes de la masculinitat alfa.
No es diguis l'altra?
No, espera, sí, es pot dir. Té... La cava de formatges excavada a la roca volcànica dintre d'un volcà. Vale? Que això fa molt. Això ja fa machote.
Tu tens una cava de formatges. És més...
En roca volcànica
excavada en la falda del volcà.
Sí, exacte. Això ja fa de machote. És... Però a sobre, entres al obrador...
Una cosa, a veure, la roca volcànica aquí a la Garrotxa és aquesta poroseta, eh?
Sí,
no estem parlant d'un granit o d'un basalto.
No,
eh?
no, estem parlant de roca mare. De roca
aquí la roca volcànica d'allò...
Però està molt bé perquè en lloc d'artificialment obtenir una humitat i una temperatura forçada...
Tens un mesú a formatge i a mascle,
sí.
Però el
de
l'àcer...
Lo
de
l'àcer
és brutal, brutal.
És de primera de machote.
I està allà,
no, ja li dic, només et falta la pick-up.
Sempre pot agafar i comprar-se una Citroën.
Té una Furgo Renault cutre o Citroën, no me'n recordo.
Segur que venen...
Sí, però tu et compres una pick-up i només et falta un gorro per dir que ets d'Ohio, tio. És que ho tens tot.
Ohio no tenen volcans, home. I no crec que tallin amb l'àcer.
Amb l'àcer.
Aquell aparell de mesura làser.
Sí, és brutal.
Tu què fas? Aquesta habitació que fa? Espera.
Jo tinc un aparell, tinc un tester que faig servir per temes de ràdio, que ja me'l vaig comprar perquè tu el passes per una paret i et detecta on hi ha corrent elèctrica.
Uau, això també mola.
Aleshores, si has de fer un forat, et diu aquí no, perquè aquí tens aquí hi ha corrent elèctrica.
Hi havia un anunci de la tele que hi havia un senyor de ferreteria que corria a casa del client. Espera, que no t'has emportat el detector de cable elèctric.
Sí.
Però no és de primer de machote. El machote
I el nivellador de làser?
A l'anivellador de
làser. Home, l'anivellador de làser. És que no hi ha un fucking YouTuber d'una tiny house que no tingui un d'aquests, tio. És brutal. És que és brutal. Tot ho dissenya, tot ho mesura...
Sí, però en realitat, són làsers o són directament LED? Jo tinc una serra amb un làser d'aquest de guiat. Tinc una serra d'aquestes de disc, d'aquestes de disc per tallar fusta, no la radial de ferro, una radial de fusta, que tinc la guia làser. Perquè és així manual i mires així la posa i... Que també molt. Per cert, una cosa. deixeu que parli una mica de màrqueting? Sí?
Sí, sí.
És que no sé si va ser en Seth Godin o quin dels gurus del màrqueting va dir una cosa, que se li hauria de fotre un clatellot. I no sé si ho he dit ja alguna vegada, però és que cada vegada que hi penso, dic, en aquell home hi va ficar en un llibre i donava conferències explicant-li...
A veure, que el Seth Godin, Marc, tu
no crec que fos en Seth, perquè jo li tinc molt de respecte.
És que tu has sigut un seguidor, vamos... El tenies aquí dalt de tot.
El tinc aquí dalt de tot, però un dia, reflexionant, vaig dir, en Seth està equivocat. Molt. La cosa que deia, no sé si ho va dir en Seth, segurament no ho va dir en Seth, perquè en Seth no crec que s'hagués equivocat, perquè s'equivoca molt poc i quan s'equivoca després ho diu. Però algú va dir, la gent no vol un barbiquí i una broca, vol un forat a la paret.
Ben fet.
No! Jo vull el barbiquí i la broca! Tu no tens puta idea de qui compra barbiquims i droques. O sigui, la senyora potser vol el forat a la paret, però el senyor vol el barbiquim i la broca i la guia làser i la talla de formatges làser.
Jo segueixo una noia que fa coses de coses de ràdio que és brut. O sigui, conec tios que fan les coses, ¿vale? Però és que ella ho fa superbé. A més, ho explica encara millor. I vull dir, trenquem una mica el mite de que els tios són els que anem a l'Heroi Merlin, perquè no és veritat.
No, si no, és no, cert. No, hi ha de tot. Eh? No hi, cert, hi ha paritat, hi ha gairebé paritat.
I cada vegada, així com a les facultats d'enginyeria o d'informàtica no passa, ni de telecos, als Leroy Merlin sí que passa. Hi ha més dones...
No. A veure, correcció. A veure. I això ho sé perquè soc
professor. Sí, ara fins que hi ha...
Les carreres on posa enginyeria informàtica, les noies no hi venen ni de casualitat. Tenim un 20% de noies i no hi ha manera. Però tu agafes la carrera en la mateixa facultat, amb el mateix pla d'estudis gairebé i amb el mateix professorat, i li dius intel·ligència artificial i ve la meitat de ties, i li dius data science i ve la meitat de ties, i ara tindrem el grau en ciberseguretat i vindran la meitat de ties.
Perdona.
Només cal treure la paraula enginyeria informàtica,
En data science aplicada a recerca biomèdica o de bioenginyeria o de ciències, hi ha moltíssimes dones, moltes dones.
Tenim paritat. I el grau d'intel·ligència artificial, em sembla que també s'hi fa, no fot, hi ha paritat. Però si a la carrera es diu enginyeria informàtica, amb les 5 especialitats que tenim, vale? Perquè ara ja no fem enginyeries informàtiques, ara fem coses estranyes perquè és massa grossa l'enginyeria informàtica, ja no ens l'acabem i necessites moltes coses. Continuen no venint, enginyeria informàtica no volen venir perquè tenim una mala fama tremenda. I una de les que va venir m'hi vaig casar, però escolta, costa, eh? Són poques.
D'aquí ve la mala fama, Ludo. Perdona.
És que jo soc dels que allò van venir...
Jo sempre, des de que fa molts anys que la vaig conèixer per primera vegada, sempre vaig pensar que la C s'havia guanyat el cel, que la teva dona s'havia guanyat el cel amb tu. Perquè aguantar-te una hora per setmana ja costa. Imagina't tota la vida, tio. Tota la vida amb el mar.
Sí. Però, però sí que és veritat que pràcticament de les que jo tinc controlats a la meva promoció, pràcticament totes es van casar amb nois de la facultat. Les noies que van al 20%.
Però també és l'època on tu estableixes potser les relacions
més. Sí, però que va ser com in, perquè van... Clar, elles les cuidaven molt.
I l'altra meitat van conèixer l'altra parella a la Telecogresca.
A la Telecogresca o a la Festa FIP, sí, sí, sí.
Sí. Bueno, deixeu-me posar una altra falca mentre aneu pensant amb els... Perquè teníem
tema... Jo és que us tinc que explicar una proposta, perquè jo crec que és necessari. Però
necessari.
Amb tota una filosofia al darrere i crec que és important.
Deixa'm posar una falca perquè hem de donar les gràcies a un nou mecenes, o sigui que això aprofitem.
Un any bé, tu.
Sí. A lo grande.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Tenim dos tipus de mecenes. Tenim els silent mecenes que van renovant la subscripció i no diuen res, pobrets.
Van fent.
Que no me n'oblido mai. Eh? O sigui, no m'han, si, no, sé que no han marxat perquè no m'arriba l'avís de que has perdut un mecenes, pobre desgraciat, però van renovant, pobrets. ¿Vale? Entre ells, alguns d'aquí també són mecenes. Vull dir, alguns dels que estem aquí davant de càmera o esteu davant de càmera. Però hi ha altres que fan, pues, són nou mecenes o fan una renovació o es posen com a mecenes la primera vegada. A veure, avui dia, a part de la sang d'unicorn, la segona cosa que més costa de trobar és el feedback. ¿Vale? No sé si els que teniu llocs web, i vamos, el Dani ho sap, el Rafael segur que també, el feedback s'ha perdut, la gent no contesta, no participa a xarxes socials, no dona feedback, o
jo
costa
crec,
molt...
Jo crec que estem una mica...
Saturats, sí, sí. Saturats. I reconec que Mossega la Poma és una mica una excepció, però bueno, també patim, ¿vale? Aleshores, que un tio o una noia doni pasta per un projecte, es fa mecenes de Mossega la Poma, i que a sobre agafi un correu i t'escrigui... una parrafada, ¿vale? És brutal. I a més, fan una reflexió meditada, és a dir, i la comparteixen amb tu. Mira, porto temps escoltant-vos, no havia donat el pas, ara
sí,
finalment
però,
he donat
Tomàs,
el pas.
Sí, però Tomàs, pensa una cosa.
Però això, això és molt heavy, tio, això és supervaluós.
Sí, però jo crec que això que és realment valuós, és realment important, però tu fa molt de temps que fas la feina de reconèixer aquestes comunicacions i demostrar que te les llegeixes, demostrar que les aprecies quan les comparteixes amb mi per correu i per tant, quan algú fa això, sap que tu t'ho escoltaràs. Si a una empresa et demana un feedback perquè se'l llegeixi un algoritme, al final dius, aneu-vos-en a prendre pel sac.
No, i mira si és així, Marc. Hi ha dues circumstàncies que... A veure, quan algú es fa un mecenes o renova, a mi m'arriba un avís de l'aixeta, ¿vale? I jo li escric a aquella persona, escolta'm, gràcies, pim-pim, pam-pam. Sí que és veritat que és un model, diguéssim, d'agraïment que tinc estàndard, però no deixo mai de respondre a tothom que s'ha fet mecenes per la via privada, ¿eh? No com estic fent avui aquí. Això una. L'altra... ens coneixen tant que, bueno, perquè jo no els dono les gràcies en nom personal, jo els dono les gràcies en nom de l'equip de Mossega la Poma, ¿vale? En cap moment veuen que jo sóc el Tomàs, però tothom que m'escriu...
Sap que és
però
el Tomàs?
Tothom sap que sóc jo, perquè diuen, Tomàs, que sé què és quantos. Dic, sí, vale, ja està. Bueno, a lo que anava, que no he dit el nom del nou mecenes, que es diu Eloi Rodríguez. Eloi, moltes gràcies.
Gràcies, Eloi.
No només per haver-te fet mecenes i tal, sinó per... Bueno, per compartir amb nosaltres, o en aquest cas amb mi, no diré detalls, només parlo de, diguéssim, del contingut general, que és, va tenir l'amabilitat d'escriure un paràgraf o diversos paràgrafs llargs explicant una mica per què havia arribat a la conclusió de que havia de ser mecenes de Mossega la Poma. ¿Vale? Gràcies als que sou, als que ho dieu de manera explícita, i però també gràcies als que feu les renovacions a la callada,
euros als silents. Ja no cal que feu una paràgrafa, és necessari ser greix.
Bueno, que ens fa molta il·lusió, i tens raó. A part de fer el programa i tot, el podcast i tal, el mínim que mereix aquesta gent és reconèixer-ho. O sigui, el mínim. ¿Vale? O sigui que tenim molta... Realment, tenim molta sort. No perquè siguem... nosaltres no som mediàtics, no tenim un programa de la tele, no som hiperconeguts, no sé quantos, però... hi ha una base de gent que ens aprecia i que aprecia que estiguem aquí donant la vara cada setmana. Agafant-nos les vacances dels nens... Nosaltres fem vacances escolars, ¿vale? O sigui que... Molt, molt interessant. Bueno, continuem, Marc. No sé si vols que tenies
un
altre
tema.
Rafael,
en Rafael m'ha enviat el link en el de distàncies del Lidl. Ja que estava caient, ara ja està, ja ha caigut, ja me'l portaran els Reis, me'l portaran les rebaixes, o qui sí que porti les coses. Encara que no em faci servir per res, és per tenir-lo. Espera, vaig a mesurar això.
No sé si tenies un altre tema, o vols que parli jo de l'entrevista que li han...
Parla d'en LeCun. Parlem una mica d'en LeCun i després jo us explicaré. És un tema de reflexió personal amb proposta Mossega inclosa.
A veure, el Jan LeCun, m'ha fet gràcia llegir l'entrevista perquè m'he adonat que, malgrat que a tots ens sembli que la intel·ligència artificial és molt, molt recent, es pot fer història de la intel·ligència artificial, vale?
I aquí dona assignatures on explica la història de la intel·ligència artificial. Sí, algú sona.
Us posaré l'enllaç. Repeteixo, és Ars Tècnica. Fer-li una entrevista a un dels pioners de la intel·ligència artificial, que es diu Jan LeCun, i el títol, vaig explicar el títol perquè la intel·ligència artificial, que després s'escoltarà al programa, posi la referència ben posada. Es diu Computer Scientist Jan LeCun, Intelligence Really is About Learning, vale? Que és com es diu el títol de l'entrevista. Vale? Aquest home, que és francès, que va néixer a París, fill d'un enginyer aeri, o sigui, d'aeroespacial, em sembla que era, o d'enginyeria aèria. És curiós, a vegades els pares tenen molt a veure amb les professions futures dels fills. El pare de Jan LeCun era un enginyer bastant reconegut, bastant reputat. Vale, doncs ell va començar a estudiar informàtica, va començar a fer recerca sobre les primeres beceroles de la intel·ligència artificial, quan intentaven reproduir els models de mapes com es mira el Rico al Dani, tio. No puc evitar mirar-lo.
És una passada. Sí, també estava aquí hipnotitzat amb el Rico.
It's love at first sight. O sigui, és brutal. Bueno.
És excessiu, el Rico.
Sí que és excessiu, sí. Només amb aquesta cara de carinyo. Bueno, el que es deia. Ell va començar a fer recerca amb els primers models d'intel·ligència artificial que intentaven imitar els models neuronals humans, que també, com tu has dit abans, Ludo, era una d'aquestes recerques que no tenia, que a curt termini no tenia recorregut, no anava així la intel·ligència artificial.
Compte.
Algunes coses sí que es van aprofitar, ho diu ell.
El LeCun és gran, però no és tan gran. Qui comença a intentar emular les xarxes neuronals. És en Rosenblatt, pràcticament quan el LeCun no havia ni nascut als anys 60, a principis dels anys 60, amb la idea del perceptró, que bàsicament és fer això.
A l'any 60 és quan neix el LeCun, per situar-vos.
Doncs exacte. Doncs quan en Rosenblatt, quan en LeCun neix, quan en LeCun neix, doncs ja està en Rosenblatt, que està a partir d'aquella trobada mítica, doncs, en l'escola de Dartmouth, on es junten en Minsky i tal, i la Schrödinger i tota aquesta gent es junta per parlar de la idea de poder crear intel·ligència artificial, i apareix doncs, en Rosenblatt amb la idea aquesta d'emular l'arquitectura de les neurones amb el que ell anomena el perceptró. I, de fet, hi ha algun documental que passem a l'assignatura als estudiants en el que hi ha, doncs, es veu en Rosenblatt ensenyant fotografies on intenta que reconegui un gat o un gos i fa aquest tipus de coses amb imatges utilitzant aquest tipus de tecnologia. Evidentment, falta moltíssima màquina i, a més, com que hi ha molts diners vinculats en la recerca en intel·ligència artificial. Hi ha un de les patums de la intel·ligència artificial del moment, que es diu Marvin Minsky, que és un senyor amb la caladura moral suficient com per haver anat a l'illa de l'Epstein. Igual que l'home aquell, com es deia? El de la cadira de rodes. Sí, home, sí, l'astrofísic aquest.
Hopkins.
El Hopkins sí, també havia anat a l'illa de Llòber. Hi havia molta, és a dir, hi ha molta col·lecció entre els pervertits sexuals, els milionaris, la investigació de punta, les empreses, tot això està molt barrejat allà als Estats Units, però el Marvin Minsky escriu un llibre que es diu El perceptró, matxacant la investigació del Rosenblatt, perquè li donguin els diners amb ell, que està fent investigació simbòlica. És a dir, hi ha un tipus d'investigació en intel·ligència artificial que és simbòlica, la manipulació de la informació simbòlica, per exemple, una base de dades, vale? És a dir, aquestes dades que ja estan codificades i treballem amb símbols, intento fer raonament sobre informació simbòlica, és el que intenta fer Minsky i tota aquesta gent, i vol la pasta, I el que fa és matxacar i dir que no podrà mai ser la investigació en xarxes neuronals, amb la qual ja té un problema. I, a més, és la manca de resultats que donen la intel·ligència artificial perquè no hi ha la suficient potència. Perquè no hi ha la suficient potència. Llavors hi ha un moment en què algú comença a dir hem d'intentar això, i hi ha un moment en què de cop i volta tenim moltes dades i tenim supercomputació i això comença a rodar. I dius, ostres, és una roda perquè això gira.
Val la pena insistir a tothom. La intel·ligència artificial no neix amb ChatGPT. Vale? És molt anterior.
ChatGPT és el moment en què dius, hòstia, he vist un... Tinc un mono i de cop i volta té una escopeta, la sap carregar i m'està apuntant amb ella.
Bueno, segueixo la història de Jan LeCun. Ell, tot i que és parisien, no? és nascut a París, se'n va treballar, va començar a fer recerca a la Universitat de Toronto i just en el moment abans de ChatGPT, on Google ja comença a mostrar resultats molt importants en machine learning aplicat a les imatges, vale? Al reconeixement d'imatges, a la manipulació d'imatges, que Google era més puntera que ningú en aquell moment, o era una de les més punteres, amb resultats, no només amb recerca. Ell passa a la NYU, a la Universitat de Nova York. Vale? I en aquells, estant allà a la Universitat de Nova York, el Zuckerberg el va a buscar, el convida a Califòrnia a la mansió que té el Zuckerberg, li fot un superet, bueno, suposo que el Zuckerberg no li cuinaria, aniria algun xef, però
no.
El Jan LeCun és un tio que li encanta anar a restaurants de 1, 2 i 3 estrelles Michelin. Vale? O sigui que el Zuckerberg li va haver de fer un bon superet o un bon dinar quan el va convidar. I per oferir-li un lloc a Meta. I, de fet, Jan LeCun és un dels tios que ha treballat més temps, és un dels històrics en machine learning i posterior intel·ligència artificial dintre de l'espectre de Meta. I diu que ell li va posar 3 condicions per acceptar la feina. Ells ja van dir que els diners no serien un problema, que és el primer que van deixar resolt, ¿vale? I després va dir, jo et poso 3 condicions per treballar a Meta. La primera, no vull deixar el meu càrrec, no vull deixar la meva feina ni la meva deixó de recerca a la Universitat de Nova York. Vull continuar tenint el meu càrrec a la Universitat de Nova York. 1. 2. No vull venir a viure a Califòrnia. Oblida-te'n, no aniré a viure a Califòrnia. I 3.
Els New Yorkers són molt de New York, eh?
Sí. I 3. Tot allò que surti del meu laboratori de recerca ha de ser publicat de manera oberta, que d'aquí surt el lama.
El lama.
Sí,
el lama.
D'aquí surt
que
el lama.
Que ja no surten, els lames. Ja no surten.
Bueno, i tampoc el Jan LeCun està treballant a Meta, ja ha marxat.
Ja hi ha normes diferents.
Tot va lligat. Sí, i a més, és molt curiós perquè quan surt ChatGPT dintre de Meta, pues, tothom es torna boig, milions per aquí, canvis, no sé quantos, així, ho resumeixo molt ràpid. Llegeu-vos l'entrevista, que és molt interessant. Hi ha un punt on, clar, gent molt més jove, gent de la meitat de l'edat del Jan LeCun, eren jefes seus. Sobre la jerarquia de dintre de l'empresa eren responsables. I un dia, no recordo quin del gurú que era jefe del Jan LeCun, o diguéssim, des d'un punt de vista jeràrquic dintre Meta, li va dir, escolta'm, que jo no diré mai el que has de fer. Dic, és que tu no has de fer res. Tu no m'has de dir com haig de fer jo la meva recerca. Perquè, recordem, Jan LeCun no era tant una persona dintre d'intel·ligència artificial de Meta que preparava productes per ser comercialitzats, no era la part, diguéssim, comercial.
No, es dedicava a recerca. Investigació, dirigir doctorants, etcètera, etcètera.
Sí, sí, sí. Sí.
Hi ha una... I ja saps que a mi m'agrada recuperar-vos coses herètiques. Per tant, hem de ser herètics. Us recomano l'entrevista que li fa en Joe Rogan, ja parlàvem d'allò, en el Jan Jensen, que és el...
Jan Jensen.
El Jensen, que és el de NVIDIA. El senyor NVIDIA. I és molt interessant... precisament per la part que ell explica, aquest que em demana coses, em demanen, sisplau, dona'm temps de YouTube i tal, i ja els hi deixarem temps de YouTube. dices, os la tengo aquí, soc molt dolent aquí. Solo tienes unos minutos, tienes que pedir permiso. Ja estàs fent l'habitació.
Això, els pares, entre això i que li poseu rellotges d'aquests que localitzen els nens, no? Ara s'ha posat de moda, que no hi ha un pare responsable que no li fiqui al nen. No són Apple Watch, són uns rellotges de no recordo quina marca.
Bueno, li pots fer amb un Apple Tag a la motxilla, també funciona.
Però el rellotge té l'hora... permet comunicació bidireccional i a sobre tens el nen taguejat a tot arreu. En temps real.
No, però a veure, d'entrada, jo entenc que...
I si no ho fas, ets un mal pare.
Bueno, tenir el d'allò... El tema de tenir el control...
És que ho he sentit avui en el...
Bueno, ser un bon pare o un mal pare és...
Sí, és molt relatiu.
Es pot ser un mal pare de moltes maneres. Hi ha poques maneres de ser un bon pare, però hi ha moltes maneres de ser bon pare, com allò el llibre de l'inici de l'Anna Karenina, de totes les famílies felices s'assemblen, però hi ha moltes maneres de ser famílies infelices. Doncs hi ha moltes maneres de ser mals pares, poques maneres de ser bons pares, però d'entrada, com a mínim, has de controlar el que fan els nanos, deixar-los una part de responsabilitat amb ells mateixos i posar els límits clars. I a partir d'aquí, com tu facis, és cosa teva. Doncs en aquí el Jensen explica doncs, com ells estan fotent videojocs i GPUs per videojocs i a l'Ilya Sutskever amb l'Oriol Vinyals, que és un titulat de la UPC que després van acabar patant tots a DeepMind, estaven a Stanford, i van començar a agafar i aplicar la supercomputació de utilitzar les GPUs per fer feina de IA generativa. Molt tot el tema, és a dir, és com entre el 2010 i el 2022 hi ha com una història comprimida superbèstia en aquest camp que va passar stealth, que molta gent no s'acabava de veure, però aquí ja n'havíem parlat, hòstia, tu, de cop i volta els d'Apple han tret el Metal, hòstia, els d'NVIDIA, no sé què. Hi ha hagut una història comprimida i condensada en aquesta dècada dels 2010, que no era en la part de producte, però que ara en els 2020 està tot... Les patums estan aquí i s'estan descobrint altre tipus de coses. És interessant veure-ho perquè, a més, aquesta gent, tots aquests tenen visions diferents de lo que té que ser, de lo que és. A mi em preocupa sempre, com sempre parlen, dels perills, perquè bàsicament el que volen és que tot això es reguli, perquè ells ja han arribat, ja ho tenen tot, i per tant s'ha de regular perquè no entri ningú més. És el dels baptistes i els...
Sí, és cert. Ho expliques moltes vegades, que és aquesta regulació perillosa.
Però és continu.
Ara t'imposo una regulació perquè, com jo ja tinc el mercat copat, ja tinc el que vull fer...
És que estic fart que em parlin dels perills de l'IA.
Exacte. No beneficia l'usuari final, sinó que tanca la competència.
N'estic fart que em parlin dels perills de l'IA. Dic, no, escolta, perills, segons a qui votis, és molt més perillós que l'IA, tio. Escolta... Els hi preguntin als amics, als expats.
Segons a qui votis.
I tranquil, que aquí tenim també opcions divertides, eh? O sigui, no patiu, eh? O sigui, que n'hi ha per tot. Escolta, jo tinc que fer com una espècie de fer de testers. Vale? Perquè jo recordo un dia que estava escoltant en el senyor Tim Ferriss.
Que no... A veure, un moment. Com tenim oients històrics que saben perfectament què és Z-Testers, però tenim oients nous que no tenen aquesta referència. Va. Expliquem una mica què és.
Z-Testers és un podcast que vam engegar amb en Tomàs, amb el senyor Daniel Amo i amb en Carles Canyo. Que en Carles el vam conèixer com a oient de Mossega la Poma. Vale? Com passa tant.
Però Carles Canyo era un senyor que et rebatia i s'enfadava.
Sí.
No és com jo, que jo em prenc la pastilla abans i ja no m'emprenyo, tio. Però el Carles no es prenia la pastilla i entraven a Z-Testes tots discutint.
En Carles el que passa és que ell es motivava molt i volia vendre't una moto. I llavors, clar, la gràcia era no comprar-li la moto. Vale? I llavors, jo crec que el Z-Testes, si haguéssim continuat, hagués sigut un dels top podcasts de...
Recordem que era en llengua espanyola, no era en català.
Encara és, de vegades el gravem, però el gravem sí. Plan, diguéssim, celebratori i ens ajuntem uns quants. Però
sí,
si haguéssim
continuat amb en Carles, com estàvem? És més la trobada anual de Z-Testers. No, era interessant perquè feia una cosa que avui en dia s'ha perdut, que era... cada un s'estudiava com una posició, no? Una posició antagònica.
Però no era, no era premeditat.
No era forçat. Era,
llegíem un llibre. Així. O sigui,
un llibre.
I ens el llegim durant una setmana o dos i us deia, anem a parlar d'aquest llibre.
Exacte.
I llavors, a partir d'aquí, aleshores... algú, el primer que engegava, rebia.
Però era molt interessant perquè al final no era res contra la persona, perquè tothom eren amics, sinó que el que es buscava era contraposar arguments. ¿Vale?
Que avui s'ha perdut. No, perquè avui... Jo crec que passava de manera orgànica.
Bueno, és igual, però al final era una contraposició d'arguments sana. I crec que és molt important fer-la avui.
Hi havia aquest punt de pensament crític. O sigui, d'alguna manera, el resultat, aquesta discussió que hi havia amb dues personalitats molt fortes i dos tios molt xerraires, que érem en Carles i jo, i si estaves tu, o si estava en Dani, o si després la Tere, i d'això, el que hi havia, hi havia és allò, doncs, es buscaven molts arguments, molts arguments, i s'analitzava el llibre de manera molt crítica. I a partir d'aquí cadascú buscava això. I això jo crec que portava un valor que no vam saber veure en aquell moment. Però l'audiència tal com estava funcionant, si en Carles... I en aquell moment sí que va haver-hi algun moment que... Jo fins i tot també havia pensat, escolta, ja pleguem, perquè a vegades era massa intens, però i llavors en Carles em deia, escolta, mira, tinc que concentrar-me en altres feines, això porta molta feina, que realment portava, perquè gravàvem un programa setmanal en el que ens havíem llegit un llibre i el programa
no durava llegit,
dues hores i fèiem
que havies, la poma. L'havies analitzat i havies abstret raonaments que te'ls havies de repensar bastant bé per després poder-los explicar.
No, i de vegades aplicar-lo. Però hi havia això, teníem una comunitat, en aquell moment la comunitat de Telegram era molt activa, i jo crec que podíem haver agafat, si de cop i volta YouTube, iTunes ens començava a recomanar, jo crec que si haguéssim continuat, igual hagués, el podcast hagués creixat, però bé, escolta, va anar com ha anat i aquest any ens ho vam passar molt bé. Però hi havia aquest punt de desenvolupament personal, no? Llavors, i sobretot un dels primers llibres, el primer llibre que vam analitzar, un llibre d'un senyor que es diu Tim Ferriss, que ha escrit molts llibres i té un dels millors podcasts que corren pel món, aquests dels més ben valorats. I ell explica un dia que ell estava per Grècia i va haver un paio que anava així amb una cadena d'or i una samarreta imperi i amb un pentinat i amb uns pantalons curts i baixant de la moto amb la dona i en plan de dir, aquest tio li sua la polla tot. I ell va dir, jo algun dia vull que em sui tant la polla. I jo en aquell moment vaig escoltar. Ai, i no...
Marc, moltes gràcies, perquè espero que ens bloquegin a Spotify per haver dit la paraula màgica polla.
Vale? Sí, tu has parlat de mandungos de negres, però no, això no toca.
No he dit cap paraula.
No he dit cap paraula negra,
la part de dalt i la part de baix.
La part de baix, la botifarra.
Però ara t'agraeixo molt que hagi...
Ha parlat ara, de titoles.
Sí, però...
De senyors de color.
Sapigueu que hi ha tres motius pels quals et beneixen a Spotify. Un, que parlis de política que a Spotify no li agradi, jo que sé, defensar Palestina o alguna cosa d'aquestes. Dos, posar música amb drets. I tres, dir la paraula polla. O sigui, fantàstic, perquè ens acabes de fotre fora de Spotify aquest episodi. Tira.
Diu que la dreta de Thunberg ara canvia banderes palestines per venezolanes.
Sí, això ho he vist, no sé qui ho deia l'altre dia. Bueno, tira.
Ho vaig enviar jo perquè soc així de dolent. Bueno, doncs però jo en aquell moment el vaig escoltar i em va quedar, però no vaig acabar d'entendre. I ara, que ja diguéssim, ja comença doncs, a acumular joventut, començo a entendre el tema aquest de dir, és igual. M'agrada el que m'agrada, faig el que faig, no em tinc que justificar, i ja està. Llavors, avui en aquests dies on les notícies del món són tan inspiradores, tan boniques, les xarxes socials estan tan podrides i tot això, jo porto una proposta, Mossegui, per vosaltres. En comptes de llegir el diari, en comptes de connectar-vos a YouTube i mirar quines són les novetats i les històries i les coses que passen al món, alta cultura. El que heu d'accedir és a una cultura alta. És cultura de veritat. Però cultura de... Penseu que hi va haver una època que quan llegíem llibres, llegíem a l'Asimov. Que vulguis que no, quan nosaltres llegíem l'Asimov, l'Asimov ja era un senyor molt gran, amb unes curres així com el Curro Jiménez, vale? I era un senyor molt gran. Que venia d'una altra època i tenia...
Però que bé escrivia, tio. Que bé, m'encanten els seus llibres.
Escrivia com els àngels fantàstics.
De fet, una cosa que té aquesta gent que li hem de donar valor, amb una gran generació, és que ens va introduir al món de la lectura. A mi l'Asimov és un dels autors que m'ha introduït al món de la lectura.
Asimov i Tolkien.
Tolkien.
A Tolkien, Asimov i t'has
bueno, de gràcia. Jo Asimov el vaig llegir molt jove. Tolkien, el vaig llegir tot Tolkien a la mili. Tenia molt temps lliure i...
No ets coneix... No ets... Bé, en Miquel Barceló va conèixer en l'Asimov. El va arribar a conèixer en persona. Bueno, doncs, clar, l'Asimov, una persona gran. Sempre els escriptors que llegim eren com persones grans o que havien viscut feia molt de temps. Llegis el Stephen King, que era un cocainòman més gran que tu a Estats Units i d'això.
Bueno, el Stephen King era tan drogata com el nano de Verve, que va fer The Sweet Bitter Symphony, que és una meravella, tio. Com es pot fer una música tan bona i anar tan endrogat?
Però és que... Curiosament, en McCartney ho deia, que ells en els Beatles van descobrir aviat que no podien composar ni...
No podien ser creatius si no...
No podien composar penjats. Una cosa que agafessin un cuelgue un dia, però en l'estudi no podien anar penjats ni trompes, perquè si no sortia una merda de música en un dels entrevistes. Bueno, però en qualsevol cas sempre era com gent més gran que tu, amb més experiència, que venien d'un temps... Però ara comença a haver-hi una collita d'escriptors i escriptores que són de la nostra quinta. Que són de la nostra quinta, però no són de la nostra quinta d'aquests, diguéssim, de tocar-se la patilla i les ulleres de pasta. Sinó que són gent que els agrada de veritat el que ens agrada a nosaltres. I que escriuen perquè els agrada i perquè s'ho passen bé, que no han tingut cap... que venen de la collita de l'autopublicació, és a dir, han triomfat en el món de l'autopublicació, amb el qual no van tindre que passar per un editor que li digués que no ho fotis.
El Dani, de tots tres, crec que és... No sé tu, Marc, i potser tu també, però el Dani, a nivell de creació literària, és l'únic que està... ha passat i està passant per tot el procés fins a publicar el llibre.
Imagina't.
Sí. Doncs que no és fàcil, Dani.
Però hi ha una collita d'escriptors i escriptores que venen de l'autopublicació i que d'alguna manera no estan, com que no han de passar per gatekeepers, és a dir, ells han deixat anar un llibre, l'han tret en el Kindle Store o l'han tret on sigui i ja està, i la gent l'ha llegit o no, i si aquest no ha funcionat, en tiren un altre i ja està. Han fet alguna cosa perquè han volgut, han tingut molt clar que havien d'intentar el que ells volien i no s'havien de tallar un pèl. Perquè si es tallen un pèl, em quedaria, diguéssim, com passat a través d'un editor. I això es pot fer, això, no?
A veure, els editors fan bona feina moltes vegades.
No, escolta una cosa, els editors...
Sí, ja ho sé, el que passa que el producte...
Els editors em va caure de tot, no? No, els editors fan molt bona feina, però són gatekeepers i tenen, diguéssim, com una visió de què és la literatura de qualitat i de què és el que ven i a qui es ven i de quina manera s'ha de vendre i, per tant, no intenten...
I perfilen molt el producte.
I el que fan és... reduir també el risc, perquè al final un editor és un gatekeeper, perquè al final editar un llibre vol dir que hi ha unes despeses, vale, específiques doncs, d'editar aquest llibre, vale, més el mitjà de comunicació, que si el mitjà de transmissió doncs, és digital, els costos poden ser molt més baixos, però si has de fer una campanya publicitària, aquesta campanya publicitària t'està suposant un cost d'oportunitat. Per tant, has de reduir riscos. Vale? Però hi ha alguns escriptors que no tenen res a perdre i el que han fet és intentar sortir al mercat amb el que els hi ha molat i a tomar pel cul. I ells tenen una feina de dia i de nit escriuen. I
recordeu que això és una proposta que encara no hem dit quina és.
El que jo he trobat és que he començat a trobar algunes perles dintre d'això, d'aquesta gent. Un dels interessants, per exemple, serien el Johnny Vitruant, que tenien un podcast que president sobre self-publishing i d'allò, i que té uns llibres molt xulos, més o menys bastant d'allò. Però n'hi ha dos escriptors que dius la mare que us ha parit. O sigui, imaginació al poder, utilització de subcultura de lo que ens mola exactament a la comunitat mossegui, si la conec una micona, vale? Una micona, exactament a les referències que nosaltres tenim i els acudits dolents que nosaltres fem servir i la manera recargolada d'estar malalts mentals que tenim nosaltres. I a més fiquen animalons a dintre de les...
Mira, un moment, Marc, mira què diu un oient. Mira què diu un oient. Que he saludat abans,
Evidentment! Evidentment, Sergi.
I tant que coneix, parlant... i tant que coneixes a la comunitat Mosseguí. Un Mosseguí acaba de dir això. T'acaba d'esbrinar de qui anaves a parlar.
Exacte. En Matt Dinneman, en Matt Dinneman i el Craig Alanson són els dos grans escriptors de la literatura d'aquesta dècada, on fan obres absolutament desternillants. I, a més, s'han de consumir a través d'audiollibre. Perquè la combinació de la... treballen conjuntament amb gran, amb gent molt bona que fan audiollibres, no són IAs, són gent que fan producció d'audiollibres, grans lectors, llibres que estan molt ben produïts, i és tremendo. Llavors, ara, aquests llibres, que el llibre del Craig Alanson, ja us n'he parlat altres vegades, és el d'Expeditionary Force o els de la saga de Convergence, impressionants. A Convergence hi ha un gosset que parla, amb la qual ja, què més vols? Si hi ha un personatge que és un gos, però aquest no és...
Que és un,
no és
idea
que un gos que parla, és una persona en el cos. No, és un gos i parla i es comporta com un gos. Doncs, en aquest cas, en Matt Dinneman té una gata, vale? Que a sobre es diu Princesa Donut. Vale? I l'argument de la... de veritat, és allò, és cap tipus de filtre. És bèstia, és absolut, és l'argument sembla absurd, però és absorbent, els personatges són profuns, les situacions són desternillants, tan desternillants com hem de fer que una dinosaura ballarina pugui fer el seu recital de ballet i no diguis quina xorrada, diguis, esclar que sí.
Tu creguis.
Vale? Mm. Tu creguis, te't venin la moto, és impressionant. Vale? La saga és Dungeon Crawler Carl. Dungeon Crawler Carl. Hi ha una comunitat bestial a Reddit de superfans, es fan matrícules de cotxe, es fan samarretes, fan artwork, és algo impressionant. Entres a Reddit i busques Dungeon Crawler Carl i dius, aquesta gent està sombadíssima. I dius, clar que estem sombadíssims. Estàs d'acord amb tot el que diuen? O sigui, no ho sabeu lo molt que ho necessiteu. Si no sou capaços de, perquè no teniu el nivell d'anglès, d'escoltar audiollibres en anglès, esteu d'enhorabona, Audible l'ha agafat i l'ha traduït al castellano. O sigui, que podeu escoltar la Princesa Donut en castellano. O sigui, què més voleu? O sigui, i no heu de demanar disculpes a ningú. I, a més, quan vulgueu agafar i avergonyir la gent, els hi expliqueu l'argument. I la gent us mirarà en plan de dir, estàs tronat? Dic, sí, però tu saps què és el que passa?
Que en gaudeixes.
Que tu estàs igual de tronat.
Sí, no. I no gaudeix del mateix
que... I no ho acceptes. Perquè dius, bueno, estic sonat i dius, Matt... sola polla, i a tu no.
Matt Dinneman i la seva saga de la Princesa Donut, que és la recomanació d'en
Dungeon Crawler Carl. Dungeon Crawler Carl. La Princesa Donut va sempre amb en Carl, és una gateta, campiona de, és campiona de concursos de gats, de gatoneses, i de veritat, és tan bo, porto tot el Nadal sense escoltar podcast. Res, zero. Vaig tindre que fer una excepció per el Dan Carlin, perquè va treure el Mania Subjugation 3, però el Dan Carlin és en Dan Carlin, però cap podcast, res. No vull saber res de Trump i de Venezuela, no, res.
El món dels audiollibres és un rabbit hole, perquè quan descobreixes un autor
de vol,
o una autora que t'agrada, no pares. Mira, diu el Sergi, diu Dungeon Crawler Carl és de lo millor que he llegit darrerament. M'apunto a la proposta.
És algo tan bèstia. És tan bo.
Sergi, tan això que estiguis d'acord amb en Ludo et defineix.
Però en Sergi i jo estem d'acord en moltes coses. Si estem...
Ara que has tret aquest tema, Marc, i aprofitant que tenim aquí en Dani, que jo diria que ja ha tancat la seva novel·la, sí, la que passava a Tailàndia buscant un ingredient especial o màgic, no sé.
Sí.
L'he seguit així una mica de lluny, Com, per què no expliques una mica, Dani, el procés creatiu i on estàs ara? Perquè això encara no s'ha publicat, crec, o sí, ja.
S'ha anat publicant, sí, capítol a capítol, i ara estic en el procés de revisió, perquè estic mirant que quan vaig començar a tenir una idea de com aniria el llibre, però quan ja l'he acabat i torno a revisar des de l'inici, me n'adono doncs, que hi ha detalls que o vaig oblidar o que vaig canviar durant el procés i he d'anar corregint. I ara estic
una pregunta, punt. Però això ho escrius? O sigui, aquest esquema el tens escrit o dibuixat?
No.
No, el tens en el cap. Vale, aleshores, clar, tu has començat a escriure i els personatges i la història han anat però li ha donat la gana. I quan has arribat al final, dic, hòstia, m'he deixat això que era important, que era clau, no?, en la història. I
no, no, això no, que fos clau, no, però... No. Però, per exemple, un exemple tonto. Dic que la persona es quedarà... té 4 dies lliures. Al final, tot passa en 3 dies. El que, possiblement, el que faci és que estiri una miqueta més la història. I afegi...
Per obrir aquest dia que no...
Sí, o fer pipí o caca, perquè no hi ha cap novel·la ni cap pel·lícula que la gent vagi a fer pipí o caca, excepte alguna molt especial.
Al final, quan tu estàs escrivint, Dani, és, els personatges també t'estiren, la situació et porta on va.
Sí, sí, em porta. Jo em deixava portar a mesura que anava escrivint. Però, clar, hi ha coses que al principi, doncs, vaig començar una miqueta tallat, saps?
Et tallaves tu mateix, estava reprimit, entre cometes.
Sí,
però
exacte.
Això és important per la gent que també és creativa, eh? Quins moments triaves? On et posaves? Quant de temps dedicaves? Havia dies que acabaves abans, dies que acabaves després? Com t'ho feies? Com trobaves el moment per seure a escriure? Perquè, hòstia, les vides que tenim tots són complicades, no? I si no tens una regularitat, com ho fas?
Amb una regularitat?
No, regularitat no tenia, sinó que venien ganes, doncs ara tinc ganes d'escriure i em posava i pum, 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 pum. Quan ja em posava, ja, és a dir, estava una bona estona. He ara hagut de fer una pausa per la mudança, per deixar el pis en condicions, el vell, per llogar-lo o vendre'l, i ara per això està una miqueta tot en pausa. Espero que la setmana vinent, o finals d'aquesta setmana, pugui reprendre la relectura i corregir aquestes coses. I m'agradaria, abans que acabi aquest mes, acabar-lo, poder dir, ja està, fet.
Acabar-lo què vol dir? Vol dir que ja li passes a un editor que se'l revisi o el penges ja com a producte final?
El penjo com a producte final, però el que jo vull, el que m'agradaria és... possiblement el passi a guió cinematogràfic.
Ah, bueno, té sentit per lo que a tu t'agrada, la teva professió i el teu bagatge, no?
Perquè jo el tinc les tomes, ho tinc tot al cap, però com a imatge.
Perquè tu penses creativament com un guionista, no? Com una pel·li. Ho has estat pensant com una pel·li, no?
Sí, sí. Sí. Jo ho tinc al cap com imatges, com a tomes, com a moviments de càmera. Jo ho tinc muntat al cap d'aquesta manera. I ha estat difícil una mica, doncs, el convertir doncs, aquestes imatges en text. No sé la gent la gent que escriu llibres ja passa ja pensa directament en text o pensa directament en imatge, com jo, però jo penso, ja dic, directament en imatge. I a vegades les definicions o els llocs, definir els llocs, més complicat, perquè jo ja ho tinc al cap i jo vull anar, saps? Vull anar de pressa, vull pum, 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 pum. Perquè
t'atures molt amb la descripció i no avances amb la història.
Exacte.
I això és trobar aquest equilibri és un dels secrets més importants de l'escriptura.
Quan jo vaig llegir, en els meus fills els hi vaig llegir El Senyor dels Anells, perquè durant molts anys vam començar primer abans d'anar a dormir i llegíem un conte i després llegíem tots els llibres en Harry Potter, El Senyor dels Anells, i recordo que quan llegíem El Senyor dels Anells era... I quan començaven les descripcions era... I jo els deia bla, 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 fins que trobava on començava a passar coses, perquè, per exemple, en Tolkien és molt així. Jo, per exemple, quan llegeixo llibres, sempre connecto més amb les circumstàncies, amb la dinàmica entre els personatges, en els sentiments, en el que està passant, i no tan visual. Per això, per exemple, m'agrada quan hi ha algun llibre que s'ha portat a la pel·lícula, com El Senyor dels Anells o Harry Potter, que parlàvem abans, o Joc de Trons, perquè després el rellegeixes i llavors em permet reconnectar amb aquesta imatge visual que naturalment no li poso. Em costa, o sigui, per poder posar en alguna cosa m'hauria de posar a dir, sentar-me i descriure-ho o dibuixar-ho o demanar-li a la nana que em fes el paisatge a partir de la descripció perquè no em ve. No em ve.
Hi ha un altre punt important de l'escriptura.
Em concentro en altres coses, però que per mi és suficient. No...
Bueno, per això depèn molt de cada persona, Ludo. Sí. Jo, per exemple, m'he adonat que m'atrevo molt i que valoro molt i que m'arrossega molt a la història els diàlegs.
Exacte.
Perquè el diàleg arrossega molt ràpid a l'acció i, a més, té diversos components. Arrossega molt ràpid a l'acció, manifesta el caràcter dels personatges, vale? I hi ha un altre punt. Pots afegir molta mala llet en els diàlegs, molta mala llet. No dic en el sentit negatiu, sinó en el sentit, diguéssim, de que, hòstia, tu has repensat molt bé, dones un pas, no? Un peu intel·ligent, no? A l'hora de...
Sí, no sé. I també quan l'escriptor és bo, a cada personatge li donen, tot i que sigui escrit, li donen una veu específica. Hi ha una longitud de frases determinada, aquest personatge utilitza un tipus de vocabulari, és més sec, és més verbós, hi ha totes aquestes coses que pot incorporar l'escriptor, si és bo, de donar una veu a cada personatge diferent. Si tu llegeixes El Senyor dels Anells, cada personatge parla d'una manera diferent i té les seves...
Sí, un to, un tarannà, està molt repensat.
Però pots incorporar el caràcter. I, per exemple, a mi m'agradava molt, en el seu moment, vaig llegir molt de Stephen King i, en aquest cas, el Stephen King, doncs, que escrivia terror i horror i d'això, clar, es concentrava molt en les emocions del personatge, en el diàleg intern del personatge. Tot i que hi havia un... El Stephen King ho fa molt bé. És el personatge, hi ha uns diàlegs amb els personatges externs, però aquest punt de vista sempre centrat en una persona que és el que porta el capítol, el que porta el llibre sencer, i és el que està tenint un diàleg interior amb ell mateix, analitzant el que passa o amb les seves pròpies memòries, amb les seves reaccions, i això és molt interessant i està... Són diferents maneres d'escriure i capturar el lector. En canvi, hi ha els altres que dius, escolta, és que això és així i tal. A mi no m'interessa tant. Passa. I tu, en canvi, Dani, no t'atures tant en la imatge, no perquè no la tinguis en ment, sinó perquè, com que ja la tens en ment, no t'és interessant i busques l'acció.
L'acció, exacte.
Però tens clara quina és la imatge.
Sí. Tinc claríssima la imatge... Tinc claríssim els personatges, els paisatges, els menjars, tot tinc claríssim.
Permetries fer-te un repte?
Sí.
Amb el Nano Banana has de fer una novel·la gràfica, has de fer un còmic.
Val. Que et servirà... Sí, a més li servirà si una mica per tenir un preguió. No?
Descrivir les imatges, et pot donar les imatges i tu pots crear el teu còmic.
Et diré que ja he fet algunes imatges.
Ja però pots fer el còmic sencer. Pots fer el còmic sencer.
Ah, doncs,
si tens les imatges o les descripcions. Sí. Tens clar el que és i el que no és o les imatges de referència.
Doncs ho faré.
No, és interessant. És que m'interessava molt, Dani, gràcies, perquè, a veure, no és fàcil entendre tot el procés creatiu d'escriure un llibre amb tot el que comporta, vale? I menys com ho fa el Dani, perquè sí que és veritat que el teu background és audiovisual i això s'ha de notar sí o sí amb el procés creatiu d'una novel·la.
I jo crec que falta... Passar a pel·lícula.
No? Sí. Però necessites un script i el còmic o el precòmic, entre cometes, et servirà molt de tenir un guió. No?
I jo crec que per escriure bé, que jo et dic que quan jo em vaig parar és perquè no podia, perquè havia escrit i alguna cosa havia escrit i al final això no és prou bo, de el sí que passa més igual no tindre vergonya, perquè el problema és que quan estàs escrivint fiques molt teu allà dins. I has d'acceptar-ho i sí que passa. I si no ho tens, i si encara hi ha coses que no has resolt tu internament, que tu no vols exposar o que no tens d'allò, no podràs ficar-ho. O sigui, no sé que siguis...
Cinema...
Busquis temes completament externs a tu, que sempre serà difícil.
Però si hi ha algun punt de connexió amb tu, és molt fàcil que tu aboquis el teu. Això, en els directors de cinema els hi passa molt, també. Sí, o en els que fan pel·lícules els hi passa molt. I fins que no perden aquesta vergonya que tu dius, Ludo, no els hi surt tan bé.
Però vergonya amb tu mateix, eh?
Sí, sí, amb un mateix.
Perquè es poses una cosa que els altres no sabran què és, però tu saps.
Mm. Bueno, els humans tenim un catàleg de temes irresolts, no? Que ens emportem, bueno, que anem col·leccionant al llarg de la vida. Alguns els anem resolent, altres pues igual arribem al final i no els hem acabat de resoldre. Perquè no hi ha ningú perfecte.
Tenim alguna altra proposta, bueno, Tomàs? O ja ho
no, jo tancaria... Això, ja bueno, no sé si dir, Rafael, Dani, teniu alguna. Jo
aquesta temporada...
Hem començat bé.
A veure, el Dungeon Crawler Carl ja és una proposta pesada i amb molts llibres i...
Ho miraré.
I sobretot per deixar de mirar les notícies.
Deixem però pots deixar de mirar les notícies de moltes maneres. I
no,
YouTube...
I la ràdio i els podcasts... Sí. No, menys mossega la poma, eh? Però...
Que YouTube no només té notícies, Marc, que té mil coses més. Potser està fent moltes històries.
Home,
a veure, Rafael, Dani, teniu alguna cosa que vulgueu proposar per afegir? No. Us quedeu amb la del Marc, no?
Sí.
Mira, avui, ara acaben de passar dues coses. Una, se m'ha resetejat a l'iPad i dos, m'està avisant el rellotge de que hem arribat a 0 graus. O sigui que podríem tancar aquí el programa.
Ni fred ni calor.
Exacte, ni calor. Fred ni calor.
Marcus, quines ganes tenia de retrobar-vos i també amb els oients. Una abraçada.
Igualment, una abraçada.
Ens retrobem aviat. Adéu. Adéu.